a Microbert. Edita i presenta Paco Tafalla.
I una setmana més a la sintonia d'Antena Caro arriba una nova emissió del programa A Microbert. Ja sabeu, un programa on parlem amb persones que són responsables d'entitats, associacions i administracions del territori per conèixer de primera mà de quina manera es treballa per les Terres de l'Ebre i per la seva ciutadania. Avui el nostre programa també se centra al municipi de Roquetes. Anem a conèixer de quina manera es treballa pels roqueteros i roqueteres des de les àrees de l'Ajuntament de Gestió Ambiental i Transició Energètica, Comunicació, Transparència i Participació Ciutadana i també des de l'àrea de serveis municipals, obra pública i béns. I per a parlar d'aquestes àrees tenim aquí als nostres estudis el regidor responsable, a Jordi Alleput. Hola, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Paco, i a tots els oients que ens estiguin escoltant.
Primer que res, hem de dir que Jordi Alleput és nou regidor en aquesta legislatura, s'estrena al món de la política, forma part de l'equip de govern d'Esquerra Republicana de Catalunya i se'n cuida de totes aquestes àrees que hem comentat. Podem dir que és una entrada al món de la política prou potent, no? En aquestes entrades, quina experiència ha tingut d'estar a l'altra banda del taulell de l'administració?
Potent i completa, no? Bueno, l'experiència és enriquidora i amb molta responsabilitat, perquè crec que s'ho mereix i ho has agarrat tant en ganes com en responsabilitat i respecte. Però fa il·lusió com a un roquetero que ha viscut sempre a Roquetes, ja he estat involucrat a diferents entitats al poble o hem estat vivint la joventut i t'estimes a Roquetes. És un honor poder veure l'altre vessant de Roquetes, que no és tan habitual, o veure-la des d'un altre punt de vista, Roquetes, i poder estar abarcant, si encara que havia més el terme municipal de Roquetes. En totes aquestes àrees que has dit, et pots imaginar que encara hi havia coses que no coneixia de Roquetes.
I què fa que una persona prengui aquesta decisió de dedicar-se al món de la política?
Bona pregunta. Bueno, com la gent que em coneix sap que sempre m'he dedicat al mateix, 26 anys dedicant-me al sector audiovisual i ara tinc 40 anys recent complits. Llavors doncs, m'ofereixen l'oportunitat o me plantegen l'oportunitat de treballar en esta vessant. Pues, bueno, t'ho penses, t'ho repenses, no dorms, no minges durant uns dies, però després et penses que possiblement una persona necessita reptes i necessita ambicions i necessita sortir de la zona de confort de tant en tant, i crec que és bo per a tothom, i d'esta manera també te formes, aprens, i bueno, jo sé que el meu pas per la política ja té fetge de caducitat, en algun moment jo he de tornar dins del meu sector, això vol dir que intentaré sortir d'esta aventura pues, lo més enriquit possible.
De tota manera, suposo que canvia, no, la visió que té una persona de com pot arribar a funcionar l'administració a lo que realment és una vegada estàs dins, no?
Sí, bueno, en algun moment, en alguna conversa ho han comentat, no?, que tothom hauríem de passar uns mesets per n'està vessant, perquè entendríem més les dinàmiques, o perquè diem que un govern municipal és lent perquè és garantista, i jo crec que tothom hauríem de passar uns dies i tindríem més empatia en aquest sentit.
De totes aquestes novetats, quina és la cosa que més la, no sé si dir cautivat o l'ha sobtat o...
Pues no cregues que hi hagi tanta diferència o novetats, perquè al final t'ho agarres com una faena, és com una empresa on tens un departament, tens uns companys i no és tan diferent. El que sí que és molt satisfactori és perquè és per al poble, i quan surten bé les coses pues, tens un retruc positiu, quan no surten bé pues, no el tens tan positiu, però satisfà molt més que quan és només una empresa i fas un producte i vas a fer tornillos només, no? D'aquesta manera és com una mica més satisfactori.
Regidor de l'equip de govern, amb dedicació exclusiva i, com diem, en unes àrees molt potents. A l'hora d'escollir aquestes àrees, com ha anat?
No, de fet, pensa que he sigut l'últim d'arribar i llavors les àrees, bueno, la de comunicació ja saps, Paco, que suposo que ja estava més o menys plantejada, però suposo que a l'hora de saber els regidors que queden, pues, llavors és quan se distribueixen les àrees, no va haver un debat d'això.
Vaja, que li han aguardat les millors per a vostè.
Correcte, suposo que sí.
Doncs, si li sembla, comencem a esbrinar de quina manera es treballa de l'Ajuntament en aquestes àrees. Si sembla, comencem per la gestió ambiental i transició energètica. Quan parlem de gestió ambiental, de què estaríem parlant?
Pues bueno, gestió ambiental és tot el que són els residus, tot el que és prevenció d'incendis, conscienciar a la gent tant a l'hora de reciclatge com a l'hora de benestar animal. I bueno, te faria un repàs de tot el que s'ha pogut fer este últim semestre de l'any i bueno, l'Ajuntament se va acollir a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, on se van fer diferents tallers a les escoles. Un dels tallers molt curiosos era fer sabó en oli usat, superinteressant. Bueno, des de l'Ajuntament vam facilitar uns tipus d'embuts per a poder reciclar els olis a casa als xavals i de fet l'oli, el sabó moi que tots coneixem, se feia així i ho feien relativament ràpid. Després, bueno, cal destacar que això ha sigut en col·laboració amb Copate. També tenim en col·laboració en la Diputació, també s'ha fet un escape room que era sobre l'emergència climàtica i la salut planetària, divertit, va ser 3 dies, divendres, dissabte, diumenge, on va estar ple i va haver molt, molt bona acollida. Diferents jocs a les escoles pels més petits, hi havia un que es deia guardabats i un altre que es deia l'energia en un dia. Entenc que suposo que era doncs, per a conscienciar la gent, els xavals, els més joves de l'escola, que tindre una llum encesa té una repercussió i que no és art de màgia i que no és en zero esforç, no? que era per conscienciar aquestes coses. En aquesta àrea també el que també s'intenta és eficiència energètica, és poder que les plaques solars que estan col·locades que siguin les més eficients possibles. Cal dir que a l'escola de Roquetes s'ha reduït el consum d'energia elèctrica i d'esta manera és curiós com els xavals ho absorbixen, no? I han sigut conscients de que hi havia un consum excessiu i que s'ha reduït moltíssim. També s'ha reduït el consum en paper higiènic. Sí, és curiós este dato i d'esta manera pues suposo que és un control que fan los professors quan tenim l'avís de que hi ha molt de consum en el paper higiènic i d'esta manera ho gestionen.
Temes importants de gestió ambiental i aquí potser també podríem encabir el tema del que són animals de companyia?
Sí, el tema d'animals de companyia ja és extens, és un gran debat. No hi ha conscienciació, hi ha bastant abandonament animal. Abans només eren els gossos, ara també ho estan fent estan els gats. Però ja ho estem treballant. Tenim una bona relació amb ProGat, que són els que gestionen les colònies de gats. Han millorat l'espai que teníem cedit en ells. Tenim bonics projectes conjunts. Hem redactat un pla de control i gestió ètica de colònies felines. I bueno, és un esborrany el pla ètic, però ho estem treballant tant en l'entitat per a poder que el 2024 sigui una realitat. També estem fent, bueno, canviant una mica de tema, tenim diversos requeriments per a propietaris de diferents finques per a que puguen netejar l'herbassal que tenen a diferents parcel·les a prop d'edificis perquè generen molèsties, l'herbassal creix, això fa que la brutícia se queda enganxada a l'herbassal, comporta animals, porta brutícia i és insalubre. Nosaltres l'únic, des de l'Ajuntament l'únic que podem fer és requerir al propietari que això ho neteja. Normalment cedeixen i fan cas d'aquest requeriment, però habitualment, depèn de qui sigui el propietari, no fan cas del requeriment i llavors s'ha d'elevar a tres procediments. Però que som conscients de que hi ha aquestes finques per a netejar, però que bueno, des de l'Ajuntament no podem entrar a casa d'un altre a executar la neteja i hem de seguir els processos habituals. Dins d'aquesta àrea també val la pena parlar de que ens hem agarrat al Pla d'Acció d'Energia Sostenible i Climàtica. És el PAESC, adherit des del 2020. Això és que hi ha diferents procediments fins al 2030 que has d'anar realitzant. I ja ho portem fent i ho portem fent des de fa temps i ja estem avançats en diversos punts, ho tenim publicat i ho tenim avançat tant que necessitàvem diferents punts que ja ho detallarem en un altre moment.
Perquè clar, parlar d'un clima sostenible i més tal com veiem que està evolucionant el clima, això és molt important perquè cada vegada podem dir que la climatologia va variant. De fet, aquestes altes temperatures fan fins i tot que tinguéssim emergència climàtica, no?
Correcte, correcte. És que el 2010 que hagués dit que estaríem parlant en esta serietat i d'aquestes maneres el 2023.
I necessitar refugis climàtics, per exemple.
Correcte. Disposem del refugi climàtic, que és la biblioteca, i des del 2010 que estava allà marcat com a tal, i era un d'ells era dins del pla del PAES, del Pla d'Acció d'Energia Sostenible i Climàtica, era un d'ells era tindre un refugi climàtic. O sigui, ja, dins d'aquest pla ja tenim coses ja avançades.
I naturalment, si parlem del clima, hem de parlar de la sequera. També estem en un municipi que és rural, agrícola, i la sequera també ens afecta molt.
Sí, tenim un pla preventiu subvencionat per la Generalitat i és un per acció climàtica de pla de sequera. Mos ho redacten ells, està subvencionat i en breus mos ho faran arribar. Dins d'esta àrea, Paco, podem parlar de què farem, no? Hem parlat del que hem fet i què farem. Continuarem esterilitzant els animals, animals que tenim que van pel carrer o colònies de gats, continuarem fent l'esterilització. Conscienciant l'abandonament animal, conscienciarem a la gent pel tema dels excrements al carrer. És un problema que qualsevol usuari de la via pues, tingui que anar fent zigzagues pels excrements en depèn quina vorera. Pues, intentarem conscienciar, l'únic que tenim a la nostra mà és fer cartells, fer anuncis i com a molt distribuir bossetes pues, perquè si tenen manca de bossetes. En aquest sentit, tenim estudiat poder posar dispensadors de bosses als pipicans, que és prou interessant. Conscienciar amb el reciclatge fent comunicació i educació ambiental. Tallers, sortides d'educació ambiental, subministrarem papereres de reciclatge i dipòsits de descompostatge a les escoles. Això també és un projecte bastant xulo dins d'esta àrea que formen part del comitè ambiental que són tots els delegats, ecodelegats que formen part de cada classe, doncs ens reunim trimestralment per a veure si necessiten coses o què comporten.
I quina és la relació amb els alumnes?
És molt xula doncs, perquè tenen idees bones i bueno, tu els ajudes en el que pots. I en aquest cas van portar aquests embuts, tots els que van sobrar els van portar aquests embuts i ara els portarem dos contenidors de reciclatge perquè puguen reciclar dins de l'escola, són d'estos així grans, i després també un dipòsit d'autodescompostatge perquè puguen posar, pues, si tenen un hortet, que puguen posar les herbes i tal que veiquen que poden fer d'allí, poden fer abono per a les futures plantes.
Sabeu que els xiquets i xiquetes ja tenen més consciència
més que
climàtica i més de més que sostenibilitat?
Que sí, més que nosaltres. Més que els adults. Sí.
Vaja, que hem de dependre d'ells.
Me penso que sí.
Parlem ara de més àrees. Hem comentat a grans trets el tema de gestió ambiental i transició energètica. La transició energètica doncs, també és important, aquesta transició, perquè després energètica n'hi tenim més en edificis municipals, no?
Sí, bueno, és que i a part les factures pugen. Bueno, aquí ja hi ha un procés engegat, que han sigut col·locar plaques a diferents edificis, i bueno, això són qüestions de subvencions, i a mesura que vagin sortint, doncs, ens anirem agarrant.
Tot i que en parlarem posteriorment a l'àrea de serveis municipals, però dintre d'aquesta transició ecològica també entraria, doncs, la renovació dels vehicles, que siguin elèctrics o que siguin híbrids.
Correcte, no? Això és una cosa que me tenia guardat per a serveis municipals, però sí, ja hi ha la policia local que ja té un cotxe híbrid enxufable. Això vol dir que utilitzen més temps l'híbrid que el combustible. I després tenim dos vehicles elèctrics a la brigada, estos dos se renovaran i se'n posaran dos més de nous, elèctrics 100%.
Parlem ara, si li sembla, de comunicació, que és el que estaríem fent en aquests instants, és a dir, comunicar, fer arribar a la ciutadania de quina manera s'està treballant des de l'administració més propera al ciutadà, com és l'Ajuntament. Dintre de l'àrea de comunicació, què englobaríem?
Pues bueno, tenim la gran sort que Roquetes disposa d'un departament de comunicació complet. Complet vol dir que agarra els tres grans braços de la comunicació, que és escrita, és radiofònica i és televisiva. Podem dir que estem fent tele online, però és tele, fem ràdio i fem escrita, perquè les xarxes socials o la web tot són notícies i s'han d'escriure. Tenim els mitjans possiblement més pioners. Estem dins de totes les xarxes socials més sonades. Tenim Telegram per a comunicar. Tenim dos Telegrams, un que és de formació i treball, i n'hi ha un altre que és per a avisos policials que tenen els comerços. Tenim Agora, que és una gran plataforma que no només és informativa, sinó també és participativa. Aquí entraria el que és participació ciutadana, perquè podem comprar entrades quan se fa algun concert, o es fa algun teatre, o es fa alguna cosa o alguna activitat que tens que registrar entrada. I bueno, té moltes altres possibilitats que s'aniran ampliant, que és com demanar que la recollida de voluminosos. També hi haurà una casella que podran clicar i demanar la recollida de voluminosos, i s'està estudiant també que pugues fer petició de zones esportives mitjançant eAgora. eAgora és una eina que aconsello a tothom que la tingui instal·lada al mòbil, perquè és potent, però cada vegada té moltes més possibilitats d'anar incloent coses. Tenim una ràdio, no cal dir-ho, l'Antena Caro, que tu em corrigiràs, que té més de 25 anys, vora 30 o 32 anys...
36.
36, gràcies, Paco. 36 anys, qui no coneix Antena Caro? Que algú me diga que no coneix Antena Caro. Llavors és la nineta dels meus ulls i que s'ha de mimar, s'ha de cuidar, l'hem de fer gran, l'hem de fer créixer, i estos estudis són un luxe. Tothom la coneix, com bé dic. Antena Caro també alimenta el que és el canal de YouTube, que tenim allí penjats tots els vídeos dels que es poden anar a cobrir de diferents activitats que es fan al poble, tant entitats com des de l'Ajuntament.
Tenim els plens.
Tenim els plenos, i que després dels plens tenim que cada grup pot participar sense límit de minuts i pot dir la seua, després de, bueno, pot fer la valoració de com ha anat el ple tots els grups municipals.
Està clar que Roquetes va creixent, cada vegada genera més informació. Això vol dir, doncs, utilitzar totes aquestes eines, aquestes xarxes, aquests mitjans de comunicació, i cada vegada hi ha més volum. Això també necessita més infraestructura, potser també més gent.
Correcte, aquí m'has deixat caure perfecte. Hem creat una... ja han sortit les bases publicades per a ocupar el lloc d'un cap de comunicació. Un cap de comunicació que necessitem que faci tàndem en el tècnic actual que està a la ràdio, un tàndem perquè l'actualitat és ja, fa falta en mans i fa falta una vessant possiblement més periodística, més literària, per a poder fer este tàndem d'imatge versus texte i poder explicar totes les coses. A Roquetes passen coses cada dia i ja no parlem des de l'Ajuntament, sinó des de les entitats. Tenim un teixit associatiu que no para, superactiu, esportiu també. Tenim en caps de setmana moltes activitats i tot això s'ha d'explicar i s'ha de fer arribar a la gent. I jo no veig millor manera que explicar-ho en imatges, perquè tothom ja sabem que és millor una imatge que mil paraules. I llavors, per això que l'equip de comunicació de l'Ajuntament de Roquetes se reforçarà en aquest cap de comunicació, que segons els terminis d'una fase normal de posició, si es van complint, l'hauríem de tindre a principis d'any, finals de gener, principis de febrer, per a poder fer tàndem.
I naturalment per tots aquests mitjans, tota aquesta informació, cal gestionar-la, ben gestionar-la i també tindre-la ben reglamentada, no?
Ah, claro, disposem de... Bueno, és de molt d'orgull poder explicar això, que tenim un reglament de bones pràctiques de comunicació. M'agradaria saber i conèixer si algun ajuntament d'algun poble té un reglament de comunicació com té Roquetes, un reglament que es va aprovar en tots els grups que governaven en aquell moment, tots els grups municipals del consistori, i que a hores d'ara es manté, on tothom té la seua, pot participar. És cert que l'equip de govern té més minuts, però no deixa de tindre l'oposició el seu programa especial per a poder dir la seua i poder explicar i exposar. I és que, a part, ho trobo superinteressant, perquè la comunicació és això, o sigui, de dos línies, no? La comunicació és que tothom pugui dir la seua i que poguéssim fer un programa atractiu, que poguéssim fer un programa interessant, que la gent posi Antena Caro o que sigui que les xarxes socials de l'Ajuntament o les d'Antena Caro, Roquetes Comunicació, que les seguís i que s'interessi en el contingut que nosaltres pengem des d'allí. I aquest és el nostre objectiu, que sigui atractiu i que la gent de Roquetes ho escolte.
I, a més, suposo que també deu tindre projectes, no?, per en aquesta legislatura.
Bueno, sí, ho parlàvem abans, fora de micro. Claro, sempre hi han coses xules que creus que no poden comportar tanta feina, però que poden ser molt interessants perquè la gent se veigui o veigui els seus i tal. Però bueno, ja ho desvelarem més endavant, perquè sí, perquè ho hem de madurar i sobretot quan vingui el cap de comunicació, no? Ho hem d'acabar d'englobar en el nou element.
Parlant de l'àrea de comunicació, està clar que és important que la ciutadania conegui, com el que estem dient, no?, de quina manera treballen els regidors que han a l'Ajuntament de Roquetes pel bé dels roqueteros i de les roqueteres. Sobretot també, a banda d'aquesta comunicació, fer-ho en transparència i que hi hagi participació de la gent. I això ens porta a parlar de l'àrea de transparència i participació ciutadana. Dintre d'aquesta àrea, si parlem de participació ciutadana, parlem de pressupostos participatius, no?
Molt bé. Bueno, de fet, més o menys ja ho havíem parlat, no? El que és eAgora forma part del que és la participació ciutadana, la web de l'Ajuntament també forma part de la participació ciutadana i la transparència. I bueno, en qüestió de pressupostos participatius, creiem, i es fa molt més, a altres llocs també es fa, creiem que és una eina on la gent se pot sentir que està decidint coses i que pot dir la seua i que pot proposar diferents obres. La valoració que, no em pertoca a mi, però la valoració que es treu de participació ciutadana, de pressupostos participatius, van hi haure moltes propostes. L'únic que a l'hora de que les propostes arriben als tècnics, que són els que executaran les propostes, n'hi havia que no es podien executar, o que ja s'havien executat, o que ja estaven previstes, o que el pressupost no entrava, i llavors va quedar en 11 a Roquetes i una a l'Arrabal de Cristo. Llavors, bueno, a Roquetes, per segon any consecutiu, pues, ha guanyat a Roquetes, i la meva lectura que trec és, pues, perquè a Roquetes el col·legi és possiblement qui no té un familiar que vagi a l'escola de Mercè i Domingo. Llavors, pues, jo crec que per proximitat és el que té més probabilitats de que la gent arribi votant, o possiblement són els més actius a l'hora de votar. Però bueno, jo crec que s'ha de continuar fent, encara que la participació de vot en la segona fase va ser baixa, però jo crec que s'ha de continuar fent i ho has de mantindre, s'ha de consolidar. Jo crec que una cosa consolidada és quan té més èxit.
Avui al nostre programa Microobert estem conversant amb Jordi Lleput, que és el regidor responsable de les àrees de gestió ambiental i transició energètica, comunicació, transparència i participació ciutadana, i també de l'àrea de serveis municipals, obres públiques i béns. Hem deixat la més potent per al final.
Sí, no voldria deixar, Paco, abans de passar a l'altra àrea, que és de comunicació, és que a la ràdio municipal li canviem l'emissor, que és un pressupost elevat de més de 5.000 euros.
Perquè ja era vellet, eh?
Correcte. Sí, a mi dic que tenia 36 anys l'emissora, este ja ens anava als 30, eh?
Gaire.
Ja, sí, era més veterano que tu, podríem dir.
Començaven a arrovellar-se els tornillos.
Llavors, ho hem considerat molt oportú, també ha sigut el moment que hem vist que començava a tindre les seves deficiències i canviarem l'emissor, que la ubicació la té i la deixaria en un pressupost de més de 5.000 euros i una tecnologia molt més actualitzada, més potent, no el forçarem tant perquè és més potent i haurà d'anar més a baix i té un mòdul remot que ens facilitarà la feina.
I que la gent ens sentirà la mar de bé.
La mar de bé.
Parlem ara de serveis municipals, perquè aquí entren obres, entra manteniment, entra tota la gent que hi ha als serveis municipals.
Obra pública...
Per on comencem?
Mira, jo te voldria fer com una miqueta el context, una mica lectura de el que jo he pogut veure en els 5 mesos que porto. La lectura d'aquesta àrea. Aquesta àrea és una àrea complexa que entra, entren els de la brigada, els companys de la brigada, que manteneixen la població neta i en bon estat, tant de brutícia com d'obra, fontaneria, electricitat, neteja, jardineria... És que és una llista interminable. Llavors, estem al carrer, ho vivim, ho veiem, ells estan tot el dia, tota la setmana pels carrers, fan guàrdies, en cap de setmana també s'hi mouen. Vull dir, perquè si hi ha alguna cosa que està fora de lloc, no és que no ho sapiguéssim o no ho volguéssim arreglar, és perquè està dins de la llista.
I prioritats.
Sí, a vegades lo de les prioritats és que per a mi és important una cosa i per a tu serà la mateixa cosa, però per a tu serà una altra i serà més important per a tu. I llavors, cada un l'objectivitat de la prioritat és diferent. Però hi ha una llista i es va avançant, es fa molta feina i recollim totes les demandes i recollim totes les instàncies i suggeriments, però que se va arribant, tot arriba, no? Que dia. Intentem anticipar-nos també a les incidències que hi ha, perquè a vegades hi ha coses que encara no ens ha arribat el suggeriment o la queixa i ho hem solucionat. Hi ha manteniments d'edificis municipals, manteniment d'instal·lacions esportives, la neteja de tots els edificis, tant de zones esportives com de l'Ajuntament, com del Centre Cívic, la Biblioteca, l'Antic Ajuntament, escoles, les dues escoles, l'Escola Raval de Cristo, l'Escola de Roquetes. Tenim els camins, tenim 177 quilòmetres de camins.
Déu-n'hi-do.
177. On l'última aiguat del 3 de setembre se van fastidiar 100 quilòmetres de camins de terra, on vam arreglar el 80% d'estos 100 quilòmetres danyats. El 80% vam arreglar-los els primers 4 dies. Jo crec que vam actuar bastant ràpid. La neteja urbana, tenim una barredora 3 dies a la setmana, on tenim un pla de neteja on sabem què volem netejar el dilluns, què volem netejar el dimarts i què volem netejar el divendres. Mobiliari urbà, reposició, reparació i adquisició de mobiliari urbà, on aquí entren els bancs, papereres, elements de parcs infantils.
El civisme de la gent.
Claro, sí, aquí podríem obrir un parèntesis en el tema del civisme de la gent, tant a l'hora de vandalisme com de neteja. Llavors, ens toca anar, si hi ha algun parc que en cap de setmana ha quedat brut, ja passa a la llista de prioritats de que dilluns pel matí el primer que s'ha de fer és netejar aquell parc. Quan tenim papeleres que estan trencades, llavors que la utilitat no és la seva, s'ha de reposar. Claro, quan tens a dues persones desplaçades a fer allò, ja no poden fer allò altre. Llavors, és aquell croquis i aquell puzzle que has d'anar donant-li forma.
Perquè estem parlant d'una plantilla suficient?
Bueno, mai és suficient. Paco, que te, si te fiqués aquí 5 persones, tindria suficient? Hi hauria un moment que no, perquè agarraries més feina. Pues, pues això és el mateix. En el que tenim, on hem de sortir, i si ho podem millorar, perfecte. Si ho podem millorar, perfecte. I sempre es pot millorar tot, evidentment. Però bueno, ara és el que tenim i ho hem de funcionar. Però sí, tenim un electricista que és MacGyver, o sigui, coneix tot el poble. Tenim un cap de la brigada que gestiona això que t'estic comentant, no és fàcil. Tenim uns peons oficials i peons implicats que treballen, coneixen el poble i implicadíssims, netejadores que se dediquen a les escoles, que saben quina és la necessitat, saben què és el més prioritari, saben gestionar. De fet, en aquest sentit, no rebem queixes, només rebem suggeriments per part de les dues directores de l'escola, on ens fan una llista de tasques a fer i se van emplenant, tant de neteja com de manteniments o arreglar una persiana o alguna cosa. I bueno, i és remarcar que la relació és bona. És el que jo m'he trobat. La relació és bona quan tenen una petició, no es pot fer immediatament, però que entra dins de la llista i es fa quan bonament se pot. Per altra banda, hem tingut el canvi de senyalítica de carrers. La senyal on està el nom del carrer s'han canviat moltíssimes i s'han inclòs d'algunes també que no existien o que no estaven, o per algun motiu saber el carrer o per algun motiu no estava, doncs s'ha posat la senyal del nom del carrer. Per altra banda, s'han canviat moltíssimes de trànsit. Se va fer un llistat l'any passat, se va fer un llistat a on hi havia diverses de descolorides, trencades, doblegades, i es va fer un llistat. S'han canviat totes les que s'havia fet del llistat de l'any passat. Ara, evidentment, que de l'any passat enguany n'hi han derrovellades i n'hi han que s'ha descolorit, i llavors és una qüestió de que has d'anar canviant-les, anar el llistat, doncs, que a vegades l'has d'anar fent, i jo crec que no hi haurà cap moment que diguis, ostres, estan totes noves, no? És una cosa que l'has d'anar canviant per fases, com bé diem. També cal remarcar que s'ha fet el parquet del pavelló nou. S'ha fet el parquet, són 1.200 metres quadrats de parquet, s'ha fet nou, cal la pena explicar-ho. S'ha pulit, s'ha fet diverses polides, s'ha envernissat i després s'ha fet les pintades dels diferents esports que es juguen allí. També cal remarcar, i podem avançar, que de cara a Nadal, al parón de les escoles, se faran diversos manteniments d'esta llista de demandes que teníem per part de la directora, de les directores. Se faran manteniments tant de pintura com de carpinteria metàl·lica, tant als patis també, arreglant els diferents forats que puguin llaure els patis, i es faran un manteniment bastant important. I bueno, pues sí, mira, al final tenia apuntat que teníem 177 quilòmetres de lineals de camins, que ja t'ho he comentat abans.
I si abans parlàvem de la part humana dels serveis municipals, és a dir, dels treballadors i treballadores, pel que fa als equipaments, les eines de treball també són suficients? Caldria potser renovar o ampliar?
Bueno, això és una cosa que va a demanda també. Quan el cap de la brigada considera oportú comprar, bueno, quan jo hi he estat, va fer falta comprar unes estijores així de poda grosses, i bueno, se fa tot lo possible. Se va comprar també una bufadora. Bueno, anem a demanda, o com abans he dit, en el tema dels vehicles. Hi ha vegades que si hi ha un vehicle averiat o un averiat d'un de la ITV, doncs, ostres, de cop te trobes sense dos vehicles. Doncs per això reforcem la brigada en dos vehicles nous.
Vehicles, si parlem ja dintre del que són serveis municipals, també estan treballant en aparcaments, en l'ampliació del CAP que s'està fent aquí a Roquetes, no?
Correcte, sí, dins d'esta àrea tenim l'ampliació d'aparcaments al carrer Pare Alberca, que en un futur, quan el cap de Roquetes estigui ampliat, doncs, bueno, hi haurà més volum de cotxes entrant i sortint, i ampliarem en aparcaments al final d'este carrer, i també en il·luminació també, en il·luminació urbana.
Aparcaments, i parlem, si li sembla, una mica de voreres, perquè el tema de les voreres també és prou recurrent, no?
Sí, correcte. Bueno, les voreres, hi ha voreres que no s'han fet mai, llavors s'han d'anar fent per fases, o aprofitant que estàs fent alguna actuació ja fas lo rebaix per a mobilitat reduïda, o ja l'adaptes en les necessitats que són actuals. Les necessitats actuals no són les que fa 20 anys i ara pues, ha canviat una mica, no? Llavors, sabem que hi ha panots que estan malament i ho anem arreglant per fases, a medida, a demanda també. El que no podem fer és posar al pressupost anual la reparació de tota una vorera, perquè seria poc intel·ligent no esperar-te a una subvenció de qualsevol altre organisme més elevat en altres per a que ells m'ho subvencionen el 50 o hasta el 60% i l'altre 40% restant del pressupost que ens costaria arreglar tota una vorera sencera. Bueno, al final ho volem fer així, no? La nostra política és esta, és esperar-nos a que entri una subvenció i després ja mourem els diners necessaris per a pagar aquell 40% i que l'organisme superior ens pagui l'altre 60%. És el que s'ha fet en el camí del mig. El camí del mig no sortia als pressupostos, però ha vingut bé i tal com ha vingut ho hem agarrat. Ens costa 300.000 euros la reparació o la restitució del camí del mig, que és asfaltar-lo i posar un carril bici, i ens han esperat a que surti una subvenció per poder-nos agarrar en ella i que no tinguessin que pagar el 100% des de l'Ajuntament. Dit això, parlàvem dels aparcaments del carrer per Alberca, parlàvem de les voreres, i bueno, anem fent per fases.
Per exemple, el carrer Barcelona, que també s'ha fet una actuació.
Quan te comentava que a mesura que es fa una actuació ja adaptes a les necessitats d'avui en dia, al carrer Barcelona ho vam fer. Vam fer l'entrada al carrer més amable, de forma que introduïem lo pas de vianants més cap a dins i ja fèiem els rebaixos per a la gent de mobilitat reduïda.
Més coses en aquesta àrea de serveis municipals per a comentar?
Bueno, ara podríem parlar del què es farà, no? El tema del camí del mig ho hem comentat. Hem ampliat la partida per manteniments de zones verdes, hem ampliat la partida per manteniments d'edificis, ampliarem la partida de conservació de camins, hem creat una partida de manteniments elèctrics en diferents edificis, això és una mica també per descongestionar una mica el volum de feina que hi ha elèctric, on englobarà diferents edificis municipals, de forma que se licitarà i tindrem una empresa a demanda per qualsevol incidència o reparació urgent que ens surti. Bueno, pues aquí estaria més o menys tot una mica del que és l'àrea esta.
De tota manera, estem acabant l'any, arriba el moment doncs de les festes nadalenques, arribarà el Pare Noel, Reis Mags d'Orient, a preparar les cartes. Vostè, com a regidor responsable d'aquestes àrees, ja té més o menys preparada aquesta carta per al pròxim any o pròxims pressupostos?
Bueno, més o menys ja està el fill de ruta marcat i bueno, això se parla abans que s'acabi l'any. Què podria demanar? Doncs no l'he fet la carta als Reis, no l'he fet, Paco, no l'he fet. Mirarem a mesura que vagi evolucionant l'any de fet, ha funcionat bé el 2023, ha de funcionar bé també el 2024. Parlant de que m'ha vingut al cap, parlant de que parles de que venen les festes de Nadal i tal, hi ha una vessant importantíssima que fa la brigada, una feina importantíssima, que és tota la logística d'events, que és tot tema carpes, escenaris, llums de Nadal, i tot això, que això, la lona del pavelló quan s'ha de fer algun event, alguna cap d'any al pavelló, tot això s'ha de muntar, però que després s'ha de desmuntar i també s'ha de netejar. I cal tirar una llança perquè aquí també fan una gran feina la gent de la brigada.
En definitiva, avui hem conegut una mica més de quina manera es treballa des de l'administració més propera, en aquest cas l'Ajuntament, per tot els roqueteros i roqueteres, i concretament amb aquestes àrees: gestió ambiental i transició energètica, comunicació, transparència i participació ciutadana, i també l'àrea de serveis municipals, obra pública i béns. Ho hem fet amb el regidor responsable, Jordi Allipuz, que, aprofitant el nostre micròfon, quin seria el missatge que enviaria a tots els roqueteres i roqueteros i roqueteres, vostè com a responsable d'aquestes àrees?
Bueno, que siguéssim responsables, que tinguéssim empatia i que hem de pensar sempre en positiu i hem de pensar sempre en la bona voluntat dels demés, i d'esta manera jo crec que les coses aniran millor.
Moltes gràcies per explicar-nos la seva feina i molta sort en aquests projectes. Bon dia.
Gràcies, Paco.